Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Jo, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. Soc el José Miguel Cruz i els temes que portem avui espero i desitjo que siguin del vostre interès. Tenim una mica de tot. Tenim males notícies, tenim bones notícies, tenim notícies tendres, tenim xerrades informatives, tenim de tot una mica. I començaré pel principi, com s'han de començar les coses. Avui, qui hagi anat al mercat, a la peixateria, o les peixateries del mercat, s'hauran trobat que algunes parades estan sota mínims o directament no hi ha peix. Peix del Mediterrani no hi ha. No hi ha peix fresc del Mediterrani. I, bé, bàsicament els mercats s'han despertat sense peix. I amb les parades que compren peix a les llotges, sota mínims. Això són els efectes d'aquesta vaga de pescadors que s'està convocada. Avui acabarà. Ahir i avui. Bàsicament, és una vaga contra el nou reglament que han de votar els ministres de la Unió Europea i que limita els dies de pesca d'arrossegament com a màxim a una trentena a l'any. Una trentena a l'any. Ahir ja parlàvem de tot això i obríem amb tot això parlant amb les confraries. Avui parlarem directament amb els pescadors. Però és que és una cosa difícil d'entendre. Segurament hi ha alguna cosa que jo soy un mortal, com vosaltres, que va més enllà. Jo sempre entenc quan que veiem les coses que estan a superfície. Ara, suposo que allà sota l'aigua, allà sota de totes aquestes grans decisions que pren la Unió Europea, hi ha algun motiu de gran pes que els pobres mortals ciutadans no acabem d'entendre. Els que anem... I mireu, que jo em dedico a això. És a dir, em dedico a estar enganxat als diaris, a les notícies, a mirar... I no ho entenc. És que de debò que no ho entenc. És una cosa que se'm continua escapant. La gran pregunta és... algú s'ha parat a pensar què fer amb aquesta gent? Mireu, és que està tot ple de contradiccions. Primer, ahir parlava del quilòmetre zero. Ho mantinc. Mantinc-lo del quilòmetre zero. Una Unió Europea que parla i promociona el quilòmetre zero, precisament el que està fomentant és portar peix des de fora, precisament amb no quilòmetre zero. Peix de Terranova, peix de Noruega, salmó de Noruega, salmó no és mediterrani, és de Noruega, igual que amb els pagesos, tres quarts del mateix. És una política que no acabo d'entendre, insisteixo, eh? Segurament aquí hi ha coses que los pobres mortales como yo no tenemos ni idea, aunque nos dediquemos a ello, a llegir. Em paguen per llegir i per informar-me. I jo xerro amb vosaltres, però de debò que se m'escapa molt perquè trobo moltíssimes contradiccions, moltíssimes. I després, hi ha un exemple de feina. Imagineu, tenir una empresa que només treballa 30 dies. És que ni els Reis d'Orient treballen 30 dies, ni el Pare Noel treballa 30 dies. Treballa tot l'any fent joguines. Bromes a part. Si vostès tenen una botiga que només obre 30 dies l'any, o venen productes d'ultraluxe i guanyen tanta pasta com que els hi dona per viure la resta de l'any, que crec que la majoria no serà el cas, o no és viable. És que és impossible. Llavors, si en esas estamos, que la Unió Europea vagi als pescadors, a tots els ports, des de Llançà fins la Ràpita, a tots els ports catalans, tirant ja València, tirant Múrcia, tirant Andalusia, tots els ports del Mediterrani, Balears, i que els demanin les claus de les barques. Mireu, ens doneu les barques, os les compramos, i a derribo. I jo què sé, perquè és el que és. Ara, no acabo d'entendre una altra cosa. Quan traiem pit de la dieta mediterrània, quan traiem pit, i a més l'any que ve, Catalunya serà regió gastronòmica 2025. Algú entén? Algú entén la gastronomia ja no catalana, mediterrània, sense el peix mediterrani? No ho entenc, no ho entenc. Entenc que hi ha una necessitat de no sobreexplotar el mar. Ho entenc. Entenc la necessitat de preservació d'espècies. Ho entenc. Entenc les vedes per recuperar espècies. Ho entenc. Però només ho entenc jo. Jo me les menjo. Però els pescadors, que viuen d'això, són els primers interessats en la recuperació de les espècies. Són els primers interessats en la recuperació i no la sobreexplotació del mar perquè és el seu fons de vida. Jo només m'ho menjo. I les gambes? Que vindran gambes? De... En comptes de la de Palamós, que tindrem la de Canadà? Com vindrà congelada? De debò, és una cosa... Mira, que portem... Aquest serà el segon dia que comencem a obrir el programa amb això, perquè ho trobo d'una incoherència, d'una manca d'informació, d'una manera que no s'acaba d'entendre de fer les coses. Però ara, petjada ecològica, per aquí ens ho carreguem tot, per aquí sector primari us necessitem i per aquí ens carreguem el sector primari. En fi. Mira, parlem de tot això. Amb la... Ahir parlàvem amb la Cofaria, avui parlarem amb una pescadora, directament, amb la Cristina Caparrós, que és pescadora i armadora d'un vaixell. El vaixell es diu Nus i té la seva seu al port de Barcelona. Cristina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Jo, doncs em sembla que està, en funció de com comparem, però si em comparo amb un pescador ara mateix, jo estic molt bé i un pescador ha d'estar molt preocupat. Com estàs tu?
Jo estic preocupada i enfadada. Preocupada i enfadada perquè veig que realment és una mesura molt dràstica que no acabo d'entendre com ha sorgit, no? Perquè no té un reflex en la realitat, no? La comunitat científica ens diu que els últims esforços que hem fet els últims 20-30 anys estan funcionant, que els esforços que hem fet des del 2020 específics que ens demanava la Unió Europea els hem acomplert amb escreix, és a dir, hem aportat molt més del que se'ls demanava, i creiem que realment no ens estan mirant, no estan veient realment quin tipus de sector que tenim, com cuidem el mar, com permetem que regeneri i realment en quin punt està la pesca. És com si haguessin decidit una cosa sense acabar de mirar-nos.
Clar, jo estava pensant, igual ara estava comentant que està a un punt de desaparèixer, si això s'apliqués. Sí. No sé, exagerat, com és la situació? O sigui, es pot pescar amb aquestes
mira
quotes?
Mira que nosaltres de vegades, no, jo sempre explico, no, que moltes vegades és un moll i preguntes què tal ha anat i mai ningú et dirà superbé, no? Sempre són cares de... Nosaltres tenim un tarannà una mica melancòlic, no? Un tarannà una mica de mai, alegrar-te molt, no vagis, que porti mala sort, però aquesta vegada jo que em coneixeu i sabeu que sóc molt optimista i molt proactiva i normalment sempre tinc ganes de solucionar les coses, estaríem, sí, enfrontant-nos a una finalització del sector. Per dir-nos això, pràcticament més valdria que ens diguessin doneu-nos les barques, claus de barques, amarres, i au, perquè realment ningú que sàpiga alguna cosa de pesca pot entendre, ningú que sàpiga alguna cosa empresarial pot entendre com una empresa pot subsistir amb tants pocs dies de feina, però ningú que sàpiga alguna cosa de pesca pot entendre que això té algun tipus de sentit. Des del punt de vista econòmic, de pues, el que fem tots, pagar hipoteques, navals, tot el que s'ha de pagar, assegurances, tot. Des del punt de vista social, com pots mantenir tu una plantilla, una tripulació, per treballar aquests dies? Què els faràs treballar? Dos dies en un mes? Un mes sencer, però com esperes que vinc? Què faran la resta de l'any?
Perquè ara, Cristina, fins ara, quants dies sortiu a fer feina? I ara, quina, amb aquesta proposta, quan sortiríeu?
Mira, nosaltres, durant els anys 2000, ens vam reduir voluntàriament aquí a Catalunya un mes de pesca per deixar regenerar els fons marins. Estic parlant dels anys 2000. Ara, el 2020, vam reduir un 40% els dies. És a dir, ja estem a 130 i pico, no arriba a 140, de dies de pesca. Ja estem parant 3 mesos i mig.
Sí.
Val? I ara ens demanen que fem aquest no arribem ni a la trentena. És que, a més, ja hem notat, a nivell de vedes, nosaltres, que és una cosa que tampoc no s'està tenint en compte, que quan sortim a pescar, després de molts dies, l'ecosistema ha canviat. I és a dir, hi tenim més brossa, hi tenim més depredadors, hi tenim, vull dir que no es manté, que no és possible treballar. O sigui, hem tingut algun any que realment el nivell de moixina i de peix gat i tal era tan gran que no ens permetia, o sigui, que ens era complicat pescar normalment, o el tema de les algues, per exemple.
Sí.
Llavors, si cada vegada que nosaltres sortim, d'alguna manera, dins de les mesures de sostenibilitat i tenint en compte totes les recomanacions que ens fa la comunitat científica, nosaltres, o sigui, estem dins d'uns marges d'un equilibri, i llavors tot es gestiona, tot circula, de manera que es pot pescar gamba quan toca, que es pot pescar lluç quan toca, maire en els llocs que toquen, hem tancat zones, però si nosaltres també deixem de passar, tot això es destirota, o sigui, quan hi ha, hi ha tot el tema dels plàstics, hi ha tot el tema de les algues, les meduses... Hi haurà una sèrie de coses que aquests dies que sortirem a pescar és que ni serien productius. Per tant, no té cap sentit.
No té sentit, sí.
No té cap sentit.
Bé, doncs, com ho veus, això? Perquè, clar, dient tot això, és que és una cosa sorprenent, no? Com veus el futur?
Esperem que... Sabem que tenim representants defensant-nos ara mateix en aquests moments durant tot el dia a Brussel·les. Sabem que... nosaltres ens manifestarem una altra vegada aquí des de Barcelona a 3:15 i demanem... El que volem és que tots els consumidors, consumidores, els restauradors, la part més gastronòmica, els mercats, els peixaters, els peixateres, vinguin a reunir-se amb nosaltres, sigui físicament o també inclús virtualment, no? Que ens comparteixin continguts, que ho facin arribar, perquè reiem, darrere de la pesca d'arrossegament en aquests 20 dies se'n va a totes les altres pesques que hi ha. La pesca d'arrossegament suposa pràcticament un 60% dels ingressos de tota la pesca i a Catalunya, i totes les feines directes i indirectes que es perdran, tots els treballadors i les seves famílies que deixaran de poder sobreviure. Nosaltres demanem una mica que des de també les comunitats científiques ens ajudin a evidenciar això que porten dient-nos aquests últims 4 anys, que ho estem fent bé. Però jo no sé si algú es pot imaginar que hi hagi una gastronomia catalana defensant la dieta mediterrània
sense peix, correcte, no? Sí.
Què pretenem posar en aquesta foto? Al costat de les nostres verdures i de les nostres frites, un salmó? O alguna cosa que ve de països llunyans? O una gamba del Pacífic que arriba massagadíssima i congelada i pelada? No sé, tenim gamba vermella preciosa, tenim lluç, tenim maire, tenim raps, tenim un munt d'espècies més desconegudes, cananes, bròtoles, que ens fan tant del dia a dia com de la cuina gastronòmica amb més reconeixement, estar orgullosos, no, dels productes que tenim. I si no podem tenir aquests productes, no sé quin reconeixement hem de tenir. És una mica hipòcrita, no?, que la Unió Europea ens doni suport en algunes coses, però que ens estigui traient el peix.
Doncs, Cristina Caparrós, es pot dir més alt, però no més clar. Pescadora i armadora del Nus del Port de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i tant de bo, en benefici de tots, això vagi molt bé. Una abraçada molt
forta. I moltes gràcies per donar-nos suport i esperem tenir bones notícies. Gràcies.
Gràcies a tu i tant de bo sigui així, que tinguem bones notícies. Bé, havia promès alguna qüestió tendra. Aquesta que hem parlat és una qüestió molt preocupant, però hi ha una tendra. Mireu, us donaré una xifra ara mateix, i és que els centenaris, les persones centenàries han augmentat. Hi ha un rècord històric a Barcelona de persones centenàries l'any 2024, és a dir, un 10% més que el 2023. En parlarem de persones centenàries, en parlarem amb una persona centenària i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que la salut del vostre cor és essencial, tenir un cor sa. Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ofereixen atenció ràpida, programa la teva visita per quan ho necessitis. Després també parlarem amb ell sobre la qüestió i rehabilitació cardíaca. Al telèfon 93 425 1962 i la web, allà trobaràs tota la informació. inscorbcn.com. inscorbcn.com. Inscor. Cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare. 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que Hans está contento en Barcelona. Yo creo que él está muy a gusto, pero evidentemente los resultados tienen que acompañar. De momento acompañan. Y en Alemania, evidentemente, se sigue muchísimo a Hansi Flick.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mireu, ara parlarem d'una de les pandèmies... Li han dit la pandèmia silenciosa. Parlo de la miopia i d'aquesta pandèmia silenciosa parlem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, que d'això en saben una estoneta, i amb el doctor Emilio Juárez, que en sap encara més. Què tal, doctor? Benvingut. Bon dia.
Bones.
La pandèmia silenciosa. Igual he sido muy dramático aquí.
No. Curiosament, hi ha una dada. Fa 10 anys estava fent una entrevista a Telemadrid i estava explicant precisament aquest tema, que el Ministeri de Sanitat xinès deia que ells tendien al voltant d'un 90% de miops a partir del 2050. Se va muntar una polèmica tremenda, va rebre cartes de companys de la Societat Espanyola d'Oftalmologia dient que feia com alarma social. Fixa't el que ha passat.
Però és que és veritat, això, eh? Però és que està passant.
És evident que més del 20%, 30% dels nanos de menors de 18 anys estan sent miops, per, diguéssim, per gràcia divina del factor d'ordinadors. És a dir, abusem d'ordinador, abusem del mòbil, abusem de prop, estem moltes hores treballant a mitja distància a prop, i després l'oci també acaba sent el mateix. Hi ha una dada. Cada hora que passem al carrer jugant, és a dir, els nanos passen una hora al carrer jugant, tenen un 10% menys de possibilitats de ser miops.
Bé, és una molt bona dada.
Per tant, la miopia és un problema, és una pandèmia, no silenciosa, ja és òbvia que ho és.
És claríssima, sí.
I bueno, jo sempre els dic el mateix, no us preocupeu. Al final això té solució. És a dir, a veure...
I aquí anem.
És el que has dit tu, no és una malaltia, no, és un defecte refractiu. I, per tant, té una solució, que és el làser, que a vegades hem parlat, el làser amb maris, correcció d'aquesta miopia, astigmatisme o hipermetropia també.
Sí.
Per tant, és millor no tenir-la? Clar, no ens haurem de sotmetre a una intervenció. No haurem de patir un ull sec per excés de lents de contacte, d'acord? Perquè les ulleres no acabo de veure bé de nit. És a dir, podem solucionar-ho, però si podem evitar-ho abans, millor que millor.
Millor, si es pot fer una prevenció claríssima. Però un cop la tens, que hi ha moltes persones que la tenen, jo inclòs, això com funciona? Vull dir, jo em vaig a l'institut i, mira, soy miope.
Primer hem de fer unes proves, que veiem a veure si la córnea és compatible amb la cirurgia. Per fer làser. Hi ha altres tècniques, eh? Però vale. Per fer làser, això. I després és simple, el làser, la Maris i el 1050 té una capacitat de corregir una dioptria en un segon i un gruix molt poc de micres que elimina per corregir això. Per tant, és un làser que et permetrà operar-te moltes dioptries i a la vegada fer-ho molt simple i molt ràpid. Què significa molt simple i molt ràpid? Doncs que el risc que assumeixes de cirurgia i el temps de recuperació s'escurça molt. És a dir, perquè et facis una idea, si tu tens 4 dioptries i t'operes avui, que vinc de quiròfan d'operar, te pots trobar que a l'aixecar-te ja ets capaç de veure el rellotge, perquè ja estàs amb unes visions del voltant entre un 50 i un 60% de la teva visió. T'aixeques, és a dir, t'has tombat sense veure el rellotge, t'aixeques i ets capaç de veure el rellotge a la paret. I això és, diguéssim, lo gran que aporta la Maris 1050, la capacitat de correcció i, per tant, de recuperació de la cirurgia de làser de miopia, hipermetropia o astigmatisme.
És molt ràpid, aquestes situacions. És a dir, que en poc temps, si ets miopia dels dos ulls, en res, una setmana o...
Normalment els pacients els hi demanen un parell de dies.
Jo m'he passat, mira, he donat una setmana de marge.
Amb un parell de dies és suficient, perquè el parell de dies, que significa? Que el que vull, que és una cirurgia que fem d'una lamineta, que hem de fer que se cicatritzi bé, doncs en 24 hores rarament es mourà si després te toques els ulls.
En aquest cas, ja sabeu, l'Institut Oftalmològic Tres Torres es poden donar un cop de mà davant de tot això. Què has de fer? Mira, a la web tindràs tota la informació. oftalmologia3torres.com, oftalmologia3torres.com, i el telèfon 900-842-848. 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segons l'Institut Català d'Estadística, amb data de novembre del 2024, a Catalunya hi ha 2.855 persones amb més de 100 anys. I atenció, atenció, perquè d'aquestes 2.855, 2.416 són dones. L'immensa majoria. I 439 són homes. És a dir, que nosaltres penso que tenim una programació que no arriba gaire als 100 anys, eh? Bé, s'ha de tenir en compte que Espanya és un dels països amb una taxa més alta de centenaris. Vull dir, tenim una esperança de vida de les més altes del planeta. Actualment, el nostre país suposa una mica més del 0,03%, és a dir, un percentatge molt petit de la població. Són més de 16.000 centenaris a Espanya, és a dir, que centenàries, perquè pràcticament són elles les centenàries en aquest cas, així que hauria que parlar en femení en aquesta qüestió per predomini. És a dir, que un de cada 3.000 espanyols aproximadament té més de 100 anys. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé.
Si apostem per esperança de vida, jo apostaria per tu.
Sí.
No per mi.
Bueno, això és el que diu l'estadística.
L'estadística diu això, eh? És cavallo ganador, eh?
Tot i que et dic una cosa, entre el meu avi i la meva àvia... La meva àvia va morir en circumstàncies especials. Va arribar als 95. El meu avi sí que va superar el 100, eh?
Molt bé, mira.
I sobretot en quines condicions, eh?
Aquesta ja és la clau. Que està bé, arribar als 100 anys, però...
Ben viscuts, 90, però, com es diu.
Exacte, en quines condicions arribes. Aquesta és la qualitat de vida a la que arribes.
Exacte, és la clau. Però, bueno, aquesta tendència anirà en augment, eh? El que sembla una excepció acabarà sent la norma, o si més no, serà més habitual. Mira, us donaré altres dades perquè veieu una mica la situació en perspectiva, eh? El gener del 2018 hi havia 11.024 persones de més de 100 anys. I en els últims 6 anys, aproximadament, s'hi han afegit aquest selecte club altres 5.800 centenaris, i cap altre segment d'edat de població ha crescut tant en el mateix període de temps. O sigui que estem parlant d'un creixement del 50%, pràcticament. I no sé si ho saps, però a més a Espanya, he trobat aquesta curiositat, hi ha una component geogràfica.
Ah.
És en el quadrant, sobretot, nord-occidental, saps? En les províncies de Galícia d'Astúries i algunes de Castella i Lleó, en què la concentració de persones de més de 100 anys és molt més gran que la resta d'Espanya.
A l'estrès. Es viu més tranquil, més natura,
bueno, és
més,
que...
més calma.
I en pobles més petits, eh?
Pobles més petits.
En alguns casos arriba a quintuplicar la mitja nacional. Mira, et donaré alguns exemples. A Riello, que és un poble de Lleó de només 600 habitants, viuen fins a 5 persones nascudes abans del 2024. O a Cabeza del Caballo, a Salamanca, de 248 habitants, tenen 3 centenaris, que no està gens malament, eh? A Catalunya recordem que fins fa uns mesos també teníem la dona més gran del món, la Maria Branyes, que va morir amb 117 anys, eh? Que no està gens malament. I també força ben viscuts. I una qüestió a tenir en compte, precisament en relació a això que comentava ara, que el debat ja no és de quantitat, sinó de qualitat.
Ah, aquesta és la clau.
De qualitat de vida. Perquè en molts casos no estem parlant d'una persona d'edat avançada, que no es pot moure, que pràcticament no pot caminar...
Molt dependent...
Exacte, que no té expectatives, no?
És esperar... Amb front de malalties...
Exacte. Esperar, no?, pràcticament que li arribi l'hora de la mort, com s'acostuma a dir. No, eh? Estem parlant de persones que es troben en un estat físic bo i de salut bo, tenint en compte l'edat, clar, que tenen 100 anys a les seves esquenes, que no està pas malament, ganes de viure i molta resiliència, clar, tenint en compte tot el que han hagut de passar. Estem parlant, entre altres coses, d'una guerra civil, d'una postguerra, sí, sí, diverses crisis, vull dir que Déu-n'hi-do, eh? Però aquesta situació tampoc, això ja a més llarg termini, tampoc hem de perdre de vista que té un repte important en tots els àmbits, en tots els àmbits implica debats importants sobre com mantenir, per exemple, el sistema de salut, el sistema d'ajudes, el benestar social, en definitiva, perquè, bueno, clar, cada cop hi haurà més persones, més grans i fins i tot ja més centenàries. Però ara, mira, ens quedem aquesta idea, no? Que les quiten lo bailado.
Efectivamente, són persones que en aquest cas no estudiarien història, sinó que la recorden directament. Vull dir, són tants anys que han passat tant episodis des de la dictadura de Primo de Rivera fins avui en dia. Estem parlant d'una cosa de bojos. Hi ha una dona que acaba de complir els 100 anys fa uns dies, a Badalona, viu a Badalona en aquest cas. Es diu Concepción Torrecilla. Ella és de Burgos. Ella és de Burgos, eh? I està perfecta, sordeix una mica, cosa prové per arribar a 100 anys és de prové, però tenim el telèfon a la seva filla, la Pilar Lozano. Pilar, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo ves, a tu madre con 100 años?
Pues mira, yo ya le digo muchas veces que es una extraterrestre porque aparte de la edad que tiene, está muy bien, o sea, físicamente muy bien, vive sola, se hace todo, o sea, ajá, que yo, vamos, es de admirar, ¿eh?
Yo ya firmo eso, ¿eh?
Yo también, ¿eh? Yo firmo estar como ella, porque, bueno, así, bueno, tiene sus achaques, está un poquito sorda, pero bueno, es todo.
Hombre, es que son 100 años, o sea, tampoco, en fin.
Sí, no pidamos peras al olmo.
No. Oye, Pilar, no voy a ser indiscreto, ¿eh? Pero ¿cuántos años tienes tú?
Yo 63.
De unido también, o sea, ya te tuvo con, pues te tuvo ya con 40,
sí,
¿no?
Con 37.
Con 37, sí, sí.
Sí, porque mi madre se casó con 32. Ah. Entonces tuvo un hijo antes que yo, mi hermano.
Ajá.
Y que nos llevamos 3 años. Mm. Y después, pues nací yo, o sea que somos dos.
Esto es curioso, sí, porque, sí, porque en esa época tener un hijo con 37 años ya era tarde, ¿no?
Era tarde,
era
lo que
tarde.
Pasa, sí, pues mira, es lo que pasa,
que
se casaron ya mi padre y mi madre tarde, se conocieron aquí en Cataluña,
¿sí?
Y bueno, tampoco estuvieron mucho tiempo de novios, porque bueno, estuvieron, ¿cuánto?
Siete meses,
fíjate. Pero,
¿De dónde es? ¿De dónde es tu madre? ¿De dónde es Concepción?
Pues mi madre es de un pueblo de Burgos, de Bayuercanes, y mi padre era de Granada, de otro pueblo de Granada, entonces se conocieron aquí en Badalona.
Oye, Pilar, ¿puedo hablar con Concepción, con tu madre, para felicitarla?
Sí, mamá, mira, que te hablan.
A ver.
Concepción, buenos días.
Buenos días.
Felicidades, que no todos los días se cumplen 100 años.
Gracias. No, todos los días no.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues me encuentro bien, pero algo un achaquito tengo.
Bueno, pero esto también es normal, tampoco vamos a estar... Yo tengo muchos menos años y también tengo achaques.
Ya estoy contenta por eso.
Y le voy a hacer una pregunta, Concepción. ¿Cómo ve usted la vida durante todos estos años, con la experiencia que tiene ya? ¿Cómo ve usted la vida?
Oh, ya ha cambiado esto mucho. ha cambiado, pero madre mía.
¿Pero para bien o para mal?
Para bien no ha cambiado, ¿no?
Bueno,
más bien vamos para atrás que para adelante.
Concepción, ¿cómo ha celebrado estos 100 años con su familia?
Bien, muy bien. Hemos estado aquí todos celebrando. Toda la familia, los nietos, los bisnietos.
Ah, claro, tiene ya bisnietos, ¿eh? ¿Usted solo imaginaba esto?
Tengo bisnietos.
Claro, usted solo imaginaba esto de voy a tener bisnietos. Esto igual usted ni se lo imaginaba, ¿no? ¿O sí?
Madre mía, no pensaba yo esto, ¿no?
No lo pensaba. Le voy a hacer una pregunta que seguramente es se la han hecho ya muchas veces. ¿Cuál es el secreto para llegar a los 100 años? Tiene un punto de absurda la pregunta, pero bueno, ¿tiene usted algún secreto para llegar a los 100 años?
¿Qué secreto tienes?
Ay, ¿qué secreto
para llegar?
Yo no tengo ningún secreto.
No sé,
yo hago mi vida y ya está. Yo soy de las antiguas.
Pues la veo usted con mucha energía, ¿eh? Con mucha energía y muy, muy alegre, muy contenta, ¿eh? Muy bien.
Sí, porque ya me valgo para mí sola, que ya es lo principal.
O sea, usted hace todas las faenas de la casa, se sí. pone las lavadoras, va a comprar, ¿sí?
Me hago la comida y pues poco a poquito me lo hago todo.
Oiga, escriba usted las recetas, ¿eh?, de la comida, que las comidas de las yayas suelen ser las más buenas de todas. Esto hay que escribirlo, ¿eh? tiene que dejar legado en gastronómicamente, ¿eh?
Sí, tiene que dejar el legado. Me tiene que dejar el legado de los canalones, que los hace muy buenos.
Muy, hombre, y ahora que viene San Esteban, Concepción, yo creo que, mire, ya escucha usted a su hija, ¿eh?
Sí.
Concepción, estoy muy contento de haberle hablado con usted y le deseo mucha salud y que lo esté disfrutando como lo está disfrutando. Felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Pilar, ha sido todo un placer hablar con tu madre, ¿eh?
Muy bien.
Y felicidades por la parte que te toca a ti también.
Es a ver si heredo sus genes.
Pero sobre todo llegar bien.
Sí, llegar bien,
claro,
eso.
Claro,
yo llegar quiero bien. Llegar como ella, pero bien, como está ella, claro.
Claro,
evidentemente.
Ese es el qué. Pues oye, Pilar, un beso para ti, otro para tu madre y gracias muy por habernos bien. Atendido. Un abrazo muy grande.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti. King Gotch Show. A ti una cosa, Yolanda, ya para acabar. Si algun dia me llega mi hora, el moment que me llegue mi hora, espero que el dia abans estigui perfecta i que el dia després marxi.
Com la Concepció, que sordea, però bien que iba escuchando. Son 7 meses, sí, 7 meses no, de sordo, novio. Sordear, vamos.
Suspito que sordeava pel que li interessa, també. Però molt bé, molt bé. Bona salut i felicitats, eh? Yolanda, moltes gràcies.
A tu.
Va, que de seguida parlarem de salut amb l'Enriqueta i després parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Vives, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, amb un titular que us deixo. Ull, molt ull, amb les coses que llanceu, ull viu, amb les coses que llanceu a les escombraries. Porque pueden tener un disgusto. De seguida en parlem.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que el EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial con
su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garvey en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 7:45 de la tarde en 13.
Ya está aquí el espíritu navideño con sus cenas, sus comilonas y si necesitas antes que empiecen las celebraciones, pues bajar de peso. Está claro, bajar de peso, bajar de volumen, desinflarte. El secreto está en hacer el plan 1, 2, 3. Vas a llegar a Navidad bajando de 4 a 7 kilos y en solo 3 semanas. ¿Es posible, Enriqueta? Ahí está Enriqueta, que es dietista de Clinitec. Enriqueta, ¿cómo estás? ¿Es posible todo esto?
Es posible. Cruz, muy buenos días. Vamos a olvidarnos de las dietas estrictas porque existe una manera de prepararte para estas fiestas y disfrutar de tus comidas, adelgazando. Y es hacer el plan 1-2-3, que es natural y que es apto para todos, hombres y mujeres. Bajas de peso, bajas de volumen, controlas el azúcar, el colesterol, pero sobre todo en 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos.
De 4 a 7 kilos, ¿eh? La primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, retenciones, hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento. Seguimos perdiendo peso y sobre todo bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa, frenan el apetito, activamos el metabolismo y en estas 3 semanas el resultado, pues de 4 a 7 kilos menos.
Efectivamente, ¿eh? Y al bajar de peso pues mejoramos la movilidad de las articulaciones en piernas, las rodillas, la cadera, la espalda, porque además es drenante, te deshinchas, te vas a quedar sin pesadez, sin efecto rebote y además llamando al teléfono al 650-51-52-53, que ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte, te vas a llevar un montón de cosas gratis con el plan 1-2-3. Enriqueta, ¿qué nos llevamos?
Bueno, pues la, como yo digo, promoción navideña, Cruz. Hoy de regalo con el plan 1-2-3 para todas las llamadas, el gel adelgazante caliente que lleva rolón incorporado, es un reductor, es un destructor de grasa, baja volumen en muslos, barriguitas y caderas y solamente tenemos que utilizarlo una vez al día. También los beneficios de 28 parches que son adelgazantes, que son anticelulíticos para ese vientre, para esos muslos, que reducen centímetros y eliminamos estrías. Y también nuestra caja de galletas de pura fibra, de cúrcuma y chía, riquísimas y saciantes. Esta gran promoción te llega hoy con tu plan 1-2-3 llamándome ya. 650-51-52-53. Vas a conseguir perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas, bajar más de 3 centímetros de volumen y llegar a estas fiestas con una figura 10. Así que te repito el teléfono, 650-51-52-53. Y no te muevas de casa, que te lo llevamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
650-51-52-53. Llega a Navidad con un abdomen plano. Baja ya de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3, con registro sanitario. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y su equipo para informarte sin compromiso. Vuelvo a repetir el número. 650-51-52-53. Y 3 regalos. El gel Rolón, 28 parches. Además, para que estas fechas te sientas saciado. Y una caja de galletas con el plan 1-2-3. Enriqueta Patunés, Patunets.
Patunés Mograns. Adeu, adeu.
Carai, com passa el temps, bàsicament. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui, mira, que et deixo molt poc temps, Però bé, a veure si l'aprofitem bé, perquè a mi m'interessa avui parlar d'aquesta campanya que estan fent els Mossos sobre que tinguem cura del que llancem a les escombraries. Per què?
Doncs sí, perquè a mesura que les estafes digitals, especialment, no?, estan proliferant, doncs també hem d'adaptar els nostres hàbits per no posar-li fàcil, no?, a aquestes persones. I els estafadors el que fan és buscar dades nostres, no?, a la basura, quan llancem sobres amb adreces, quan llancem doncs, qualsevol notificació que hem rebut, hem d'intentar evitar, no?, o sigui, hem de destruir prèviament aquests documents tot el que puguem per evitar donar dades que puguin trobar aquestes persones i estafar-nos de manera personalitzada. Per tant, sempre hem d'intentar complicar la detecció de totes les nostres dades personals.
És a dir, s'ha de destruir tots aquests documents, aquestes etiquetes de quan venen a portar-nos paquets i tot això? Això s'ha de destruir?
Efectivament. I tots els sobres amb notificacions que rebem, amb les nostres adreces, etc., perquè el que estem és facilitant dades personals que les poden utilitzar en contra nostra. Ja. Això és important, igual que, perdona, també deia que una altra estafa que està proliferant un tipus d'estafa són les estafes a través dels codis QR. Ja ho hem parlat en aquest programa anteriorment, però insistim, si veiem codis QR al carrer, no?, que anuncien alguna cosa, que no són de llocs oficials o alguns ofereix que escanegem un codi QR per ajudar a realitzar una enquesta, qualsevol cosa d'aquest tipus, no piquem. A vegades aquests codis QR ens porten a instal·lar en el nostre sistema de telèfon malware que el que fa és doncs, espiar les nostres dades. Per tant, molt de compte amb els codis QR, que a vegades els escanegem molt a la lleugera, no? I per tant això ens pot donar també problemes.
És unes informacions, unes explicacions que has donat molt adients per l'època que tenim ara de compres de Nadal i demà, on aquest moviment és essencial. Imma Vives, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, moltes gràcies. Ens han quedat un munt de notícies al tinter, però ja la recuperarem d'alguna manera. Imma.
Exacte, gràcies.
Gràcies a tu, una abraçada molt forta, que tinguis un bon dia. És, penso, una notícia interessant de no estar de més anar posant-nos al dia de totes les estafes que hi ha, i això són advertiments essencials. Arribem a la una, de seguida en parlarem de... En baixen les temperatures, arriba la grip. Però ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Va, quatre papers, la vacuna... i